Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom. Iniciem el programa Ciència a l'abast de tothom. I d'entrada vull donar les gràcies al Pep Capdevila, que programa rere programa ens ajuda en l'enregistrament, en la música, col·laboració eficaç, que sense ell segur que el programa no sortiria bé. Pep, moltes gràcies. L'estiu passat es van donar dos fets importants que han saltat els mitjans de comunicació i que encara duren. I com que el món està equilibrat, un d'ells ha sigut per mal, vaig a parlar del tema de les vaques boges, i l'altre per bé, el tema del genoma humà. Vagi per endavant que jo no sóc metge, que segur serien més indicats per tractar aquests temes, però que com a persona que treballo i m'agrada el món de la ciència, he seguit molt de prop i amb molt interès aquests dos temes que tenim avui sobre la taula. Començarem per intentar resumir la problemàtica de les denominades vaques boges, que ja d'entrada em sembla un nom, un títol molt poc afortunat. Mirem de fer-ho entenedor i que quan sortim d'aquí, quan acabem aquest programa, doncs aquests dos temes transcendentals, i els dies en van plens els mitjans de comunicació, els diaris i la televisió, doncs haguem donat una miqueta de llum, mirat de fer-ho planer i entendre-ho per tothom. Aquesta malaurada malaltia denominada de les vaques boges ja va ser diagnosticada a Anglaterra, a tota la Gran Bretanya, l'any 86. Portem, per tant, 15 anys coneixent-la. El nom científic és l'encefalopatia espongiforme bovina, EEB. És una malaltia degenerativa. Això vol dir que a poc acaba amb qui la contrau. Afecta el sistema nerviós central, sobretot dels bovins, de les vaques, i és incurable. Es caracteritza per aparèixer símptomes nerviosos que fan embogir i que acaben amb la mort de l'animal. La malaltia és causada per una proteïna. Són unes partícules, les proteïnes, essencials en el cos humà, en tenim moltes d'altres, venen dels aminoàcids, per exemple la insulina, que doncs, genera el sucre de la sang, és una d'elles, o la caseïna de la llet, i aquesta proteïna d'aquesta malaltia es denomina prior, tots hem sentit a parlar aquests dies, i té una gran capacitat d'infectar. Té un procés d'infecció llarg, no podent-se desenvolupar en animals menor a 30 mesos, per tant això ja és molt important. Quins són els materials específics de risc avui dia amb una vaca i com els eliminem? Direm que es consideren materials o parts del cos que s'ha d'evitar consumir. El cervell, els ulls, les amígdales i els intestins. La medul·la espinal, si el vedell té més de 2 anys, si no, no cal. I per prevenció, últimament ho han fet també amb l'espinada, emprada per fer caldo, la columna vertebral i la costella propera a l'entrecot. També per precaució s'han retirat els greixos que s'utilitzaven per fer sabons, productes cosmètics i en alguns casos gelats, galetes, margarines, pastissos, etc. Aquests materials de risc es retiren del canal, de la canal de l'animal o el propi escorxador. Es tenyeixen amb un colorant perquè no es puguin utilitzar de cap manera i es destrueixen. No poden transmetre la malaltia ni el bistec, ni la cuixa, ni la llet, ni la sang, ni l'aire, diguem, l'entorn que respira l'animal, ni la saliva, ni els excrements d'aquestes vaques. Són de risc mitjà, podríem dir-ne, pel contagi, el fetge de la vaca, el pàncreas i altres vísceres. L'agent infectant que transmet aquesta malaltia, aquest prior que ja hem dit, s'ha de destruir a elevada temperatura. Avui dia es fa per incineració, cremant-lo a més de 850 graus. Això es pot dur a terme amb un forn de ciment, amb una central tèrmica o amb una incineradora de residus. Per destruir-lo també hi ha un altre sistema, que és elevada pressió i temperatura, una espècie d'esterilització, una espècie d'autoclau, que es podria fer a 133 graus i a 3 atmosferes de pressió durant 20 minuts, seguit després d'una eliminació amb un abocador controlat. Quantes vaques tenim infectades ara al nostre entorn? Doncs fixeu-vos, a tota Europa 185.000. El número és esgarrifós, 185.000. D'elles, 184.000 a la Gran Bretanya. Per tant, només n'hi ha 1.000 a fora de la Gran Bretanya. La gran majoria estan concentrades a la illa de la Gran Bretanya. A Espanya fins ara s'han detectat, fins ara que sapiguem, aquesta última setmana, 17 casos a Galícia i 6 a la resta amb d'altres autonomies, amb d'altres punts de la, de la península. Total, a Espanya, 23 vaques infectades amb la encefalopatia espongiforme bovina. I a Catalunya no n'hi ha cap cas. A Catalunya, 0 casos de vaques infectades. Com s'han infectat aquests animals? Com és que la vaca hagi contret aquesta malaltia tan fulminant? L'inici d'aquesta malaltia va començar amb les ovelles. Es coneix des de fa més de 250 anys. Es denominava el tremoló de les ovelles, l'escrapi, el nom era científic en anglès, escrapie, que es dona a tot el món, però que es concentra moltíssim també a la Gran Bretanya. La teoria més acceptada és que l'agent infecciós, el prior d'aquestes ovelles, va passar a les vaques, ja que va tenir que aquesta proteïna té el desitjat do de saltar d'una espècie a l'altra molt fàcilment. El sistema de transmissió es creu que va ser a partir del pinso, per això ara s'hi dona tanta importància. Cal dir alguna cosa molt important. Fa cosa de 20 anys, a partir dels anys 80, es va canviar el procés de fabricació pinso, de fabricar pinso de farina, de carn i d'ossos, de cabres i d'ovelles. Sempre s'havia fabricat pinso d'animals, de cabres i d'ovelles, però es va canviar el procediment. Es va deixar d'utilitzar uns dissolvents de petroli que eliminaven els greixos d'aquests animals a l'hora de fer el pinso. I també es va reduir la temperatura de cuita d'aquest pinso per reduir costos. Això fa 20 anys. Així sembla que aquestes farines, tractades de manera insuficient, no van arribar a destruir l'agent infecciós o aquest prior que portava l'animal. I d'aquí, de l'ovella, va passar a la vaca. Quins controls es fan actualment a les vaques? Doncs podríem dir que la màxima autoritat en aquest tema és un veterinari de Saragossa, Joan Josep Badiola, on en el seu laboratori de la Facultat de Farmàcia, de Veterinària de Saragossa, passen tots els casos d'animals que en el primer terme han donat positiu un test senzill que es fa a cada comunitat. D'entrada, l'escorxador o les granges, en cas d'animals morts, fan un test molt senzill, com diem. Extreuen mig gram tan solament de teixit nerviós de la vaca, de la part del cervell, i un altre tros idèntic s'introdueix en formol per conservar-lo. Si el test dona negatiu, s'acaba el procés i la vaca es pot comercialitzar. En canvi, si el resultat és dubtós o és positiu d'aquests dos apartats, d'aquests dos mig gram que se'n conserva, s'immobilitza la vaca i s'elimina la mostra i s'envia la mostra de formol a Saragossa per l'anàlisi molt més complet i molt més definitiu. Aquesta anàlisi es compleix amb una tecnologia moderna d'immunoblooting. Oients, continuem amb el programa Ciència a l'abast de tothom, avui parlant de tema de rabiosa actualitat, de la problemàtica, de la malaltia, de les vaques boges, i després al final donarem una repassada també al genoma humà, que encara que sembli que no estan força relacionats. Hem parlat d'aquest primer bloc, en aquesta primera entrada, la problemàtica de les vaques a partir de les ovelles, que va començar la malaltia, quins controls i com es destrueixen. Anem a veure com això afecta en els humans. Tots hem sentit a parlar també aquests dies d'unes malalties, d'un grup de malalties denominades de Creutzfeldt-Jakob, dos alemanys, Creutzfeldt-Jakob, que donen lloc a la que ara coneixem com les vaques boges, però que també n'hi ha d'altres. Aquest grup de malalties, d'aquest nom difícil de pronunciar, es coneixen des dels anys 20 en les persones, en els humans. Per tant, la malaltia és abans problema dels humans que no de les vaques. Cal dir que va ser diagnosticada per aquests dos metges alemanys, el doctor Creutzfeldt i el doctor Jacob. Són un conjunt de malalties que, per sort, són molt poc freqüents, hereditàries i que sempre s'ubiquen al cervell, sempre s'ubiquen al cervell, provocant una espècie d'esponja en el cervell que se'n diu vacualització. N'hi ha quatre d'aquesta família de malalties: la de Creutzfeldt-Jacob clàssica, la primera que hi va haver-hi, la denominada síndrome, una altra que es coneix com insomni familiar fatal, una altra com el curú, i finalment, l'última, doncs, que ara és la variant de la primera, que està relacionada amb les vaques boges. La malaltia clàssica ha existit sempre, no té res que veure amb el bestiar, i doncs és una neurona en el cervell que es degenera, sense saber ben bé per què, infecta d'altres, o sigui que converteix les proteïnes normals en perilloses, modificant la seva forma. Acaben creant una demència, una demència progressiva que porta a la mort del pacient abans d'un any. D'aquesta malaltia a Espanya se'n diagnostiquen cada any més de 40 casos i té un origen genètic, no té res a veure, que sigui de Creutzfeldt-Jacob, res a veure amb les vaques boges. Una altra malaltia semblant que es diu el síndrome, també d'origen genètic, poc freqüent, es caracteritza per una pèrdua de coordinació en els moviments de les persones, una atàxia progressiva que afecta el cervell i la mort també entre 1 i 5 anys. L'insomni familiar fatal, que hem dit, és una malaltia que provoca febre molt alta, sudoració, degeneració de les cèl·lules, als que s'afegeixen també convulsions fins a caure en estat de coma i la mort en pocs mesos, 9 o 10 mesos. I l'última que hem anunciat, abans de parlar de les vaques boges, és la denominada malaltia de curú, que sols s'ha donat a Nova Guinea, en una família on la van adquirir practicant el canibalisme en aquesta tribu, i ja es va abolir, la van erradicar, doncs, deixant de practicar el canibalisme fa molts anys. No hi ha parlat del que ens preocupa ara, la problemàtica variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jacob, però en les vaques que han infectat a les persones. Comença l'any 96. L'any 96 a Anglaterra, un grup de malalts tenen símptomes semblants, però no ben iguals a la malaltia clàssica d'aquests dos doctors alemanys. No ben iguals que la clàssica malaltia de Creutzfeldt-Jacob. I que es va conèixer com a es va conèixer com a malaltia de les vaques boges. L'any 96, portem 14-15 anys. Es va creure que tenia que veure amb el consum de productes que contenien teixit nerviós del bestiar, o sigui, vaques que estaven infectades amb l'encefalopatia espongiforme bovina. Mentre la malaltia clàssica s'inicia amb gent gran, més de 50 anys, aquesta variant que prové de les vaques pot començar des de 15 anys fins a 50. N'hi ha, a tot aquest ventall d'edats, gent infectada. La durada de vida clàssica, de la clàssica malaltia, és de 4-6 mesos, i aquesta variant és una mica més llarga, prop d'un any, però no més. S'inicia amb les persones amb un quadre de depressions, lesions al cervell, que es detecten relativament fàcilment amb un electroencefalograma. Els pacients d'aquesta variant de la malaltia presenten símptomes psiquiàtrics i neurològics. Depressions, idees delirants, al·lucinacions i més tard també pèrdua de coordinació de moviments, moviments involuntaris i alternacions en el cervell. Els pacients van evolucionant amb dèficits neurològics i al cap de 6 mesos d'aparèixer la malaltia es té ja demència fins a la mort, que pot ser en cosa d'un any. L'anàlisi del cervell d'aquestes persones infectades a partir dels bovins, a partir de les vaques, mostra que ha format grans dipòsits de proteïna priònica, aquella proteïna que dèiem al principi, que és la que prové inicialment de les cabres, passa després a les vaques i finalment en els humans, i que forma una espècie de plaques florides, que en diuen els tècnics, els metges, en el cervell. A Espanya no hi ha cap malalt, val la pena recordar, no hi ha cap malalt d'aquesta variant de Creutzfeldt-Jacob o de les vaques boges, no n'hi ha cap. Ara a Europa sí, n'hi ha 96 casos, 92 d'ells a Anglaterra, 3 o 4 a França i 1 a Irlanda. Quina és la situació actual? Doncs, guiteu, per concluir podríem dir, sobre el tema aquest de les vaques boges, que fins a l'edat actual no s'ha demostrat que hi hagi cap procediment eficaç per tractar la malaltia en cap de les seves variants, i d'aquí el temut problema. Aquestes 4 o 5 malalties de Creutzfeldt-Jacob, tant si venen de les vaques com si no, de moment no hi ha cap procediment, cap tractament eficaç. Segon, podríem dir que el nombre de vaques infectades a Espanya per aquesta malaltia és de 23, però creix periòdicament, i que a Catalunya no en tenim cap cas, zero. No hi ha cap persona infectada a tota Espanya per la denominada variant de Creutzfeldt-Jakob, o malaltia de les vaques boges, com hem dit, i a tota Europa 96 casos. Podem dir també que el principal focus d'infecció prové de les farines o dels pinsos animals, i que per tant aquests estan prohibits des de l'1 de gener del 2001. Les vaques solament poden consumir pinsos vegetals. Eren abans animals vegetals, nosaltres els hem volgut transformar en animals carnívors i d'alguna manera amb això ho paguem. És recomanable consumir vedella jove, de menys de 12 mesos, que és el que es fa a Catalunya, ja que no podem, aquestes vedelles, fins a 12 mesos, no poden de cap manera desenvolupar la malaltia fins a 2 anys o 30 mesos. Personalment, crec que actualment és quan estem més protegits. Tot està força controlat. Molts cops sembla que és un defecte, que és un efecte per distreure l'atenció, encara que la malaltia és rigorosa. Mentre estem divagant amb aquest tema, les morts a les nostres carreteres han estat forces, mentre que per les vaques boges a tot Espanya no n'hi ha hagut cap. Bé, continuem estant aquí tractant el tema de ciència a l'abast de tothom. Ja en aquest últim apartat parlarem del genoma humà que s'ha desxifrat fa molt poc temps i que això té molt a veure també amb la malaltia, amb el que dèiem fins ara de les vaques boges. Aquesta malaltia on realment s'infecta és una proteïna que està en els gens i el genoma humà, com la mateixa paraula ho diu, és desxifrar d'on això podria venir. Per tant, els dos temes, encara que l'un alegrement podem dir que el genoma humà ens ha d'ajudar en el futur, el de les vaques boges ens preocupa moltíssim. Com comença últimament, darrerament, aquesta història del genoma humà desxifrat? Doncs fixeu-vos, el dia 26 de juny d'aquest any passat, de l'any 2000, és una data que jo crec que es pot recordar a la història, perquè després de 13 anys de gran treball i investigació, el genoma humà, el verdader llibre de la vida, s'ha donat ja per desxifrat a les seves parts més essencials. Ha calgut més de 1.000 científics treballant-hi, 16 laboratoris de tot el món, els més potents als Estats Units, a Gran Bretanya, a França, al Canadà, a Alemanya i al Japó, ha sigut necessari per fer-ho possible. Però darrerament, el 12 de febrer, per tant fa 4 dies, es va donar a conèixer a tot el món algunes de les dades desxifrades en aquest mapa del genoma humà, o en aquell llibre de la vida on tots ens hi sentim representats. Ho han publicat al mateix temps les dues revistes més prestigioses de ciència, com és Science i Nature. Què és aquest llibre de la vida? Doncs només cal dir que aquest llibre de la vida dels gens que tots portem a dintre estaria format per 3.200 milions de lletres, aquest llibre. Ocuparia, si l'haguéssim d'escriure en lletra normal, 200 volums de la mida d'una guia telefònica, de 1.000 pàgines cada un, per tant és un gran volum, és una gran estanteria de volums. És com un manual d'instruccions per fabricar una persona des de zero, des de l'òvul fecundat fins que mor. Podríem dir que els capítols d'aquest llibre, aquest gros llibre de 3.200 milions de lletres, dona a conèixer el comportament i la forma de ser dels humans, dona a conèixer la intel·ligència que tenim, la forma de parlar, de caminar, de pensar, de dormir, l'orientació sexual de cada un, la tendència al consum de drogues i fins i tot conté un rellotge que fixa la durada de la nostra vida, l'envelliment. Podríem dir d'aquest llibre que les faltes d'ortografia, les errades, són les responsables de 3.000 malalties de tipus genètic. En aquest llibre hi ha unes 3.000 malalties de tipus genètic que tenen a veure amb el genoma humà desxifrat. La diabetis, l'hemofília, l'anèmia, el càncer de còlon o d'altres tipus de càncer, l'Alzheimer, les demències, l'ananisme, la miopia, la ceguesa als colors, la dislèxia, l'obesitat, el ser dretau esquerrà, o conèixer, tot això importa en aquest genoma humà, en el descobriment d'aquest genoma humà, i podríem dir que són els petits gens deformats. O bé conèixer que el cromosoma 21, que aquest ja està identificat, té una implicació real amb el síndrome de Down. Molt important, i aquests dies s'han fet ressò als diaris, és veure que aquest genoma és molt igual entre tots nosaltres. El 99,99% de tots els humans tenim el mateix tipus de genoma. Per tant, les diferents races de persones, els diferents humans petits, alts, rossos, morenos, no ens diferenciem en més d'una centèsima per cent del genoma que tots ens caracteritza. No obstant, aquestes insignificants diferències fan que cada un de nosaltres siguem molt singulars. L'ADN dels animals també és molt semblant. L'ADN, que ja veurem que és on porta escrit aquest llibre de la vida, és molt semblant també als dels humans, de la manera que la constitució genètica d'un ximpancer, per exemple, no es diferencia més d'un 0,1% de la de l'home. Per tant, tots els gens que descriuen un ximpancer no és diferent al de l'home amb un 0, més que amb un 0,1%. O bé que un ratolí, les diferències amb nosaltres no són de més d'un 1%. Com s'entén aquest genoma humà? Intentem fer-ho d'una manera didàctica. Els humans estem formats per 10 bilions de cèl·lules. 10 bilions de cèl·lules. En el nucli de cada una d'aquestes cèl·lules hi ha els cromosomes, 46 en total. 23 venen del pare i 23 venen de la mare. Cada un d'aquests cromosomes té una llarga cadena d'àcid desoxirribonucleic, l'ADN, conegut per tots. Per tant, tenim les cèl·lules, tenim els cromosomes, tenim l'ADN, i a l'interior de cada un d'aquests ADNs hi ha unes bases, unes molècules, només quatre, aquestes quatre que són l'adenina, la citosina, la guanina i la timina, posades de manera diferent, donen lloc als 3.200 milions de lletres. Diferent. O sigui, posades de manera diferent, donen aquell llibre de 3.200 milions de lletres descrites. El cos humà conté uns 30.000 gens diferents. Es pensava que eren uns 80.000, però aquesta setmana, justament fa una setmana, els dos investigadors que per separat van donar a conèixer el genoma humà van arribar a l'acord que estaven formats per uns 30.000 gens diferents, cada un de nosaltres. Si despleguéssim l'ADN d'una persona, tindria la llargada de 1,8 metres, però està plegat i molt replegat diverses vegades dins el nucli de les cèl·lules i aquestes, al final, no ocupen una mida de més de mig centímetre. Tot un prodigi. El genoma és el conjunt d'aquests gens. Genoma ja vol dir conjunt de gens, que caracteritzen una espècie. El genoma és el responsable de que un ser humà sigui diferent d'un gos o d'un bacteri. I aquest genoma humà dirigeix tot el desenvolupament des de que l'òvul es fecunda fins a la fi de la seva vida. Podríem dir que aquest mapa genètic, aquests gens i aquestes 3.200 lletres posades d'una manera determinada, és com un text, com un llibre diferent per cada un de nosaltres. Aquest llibre de la vida, doncs podríem començar dient, per un de nosaltres, que és la A, G, G, C, T, T, A, T, A, G, G, etc. Perquè només hi ha quatre lletres que el formin. El que passa que per cada un estan posades de manera diferent. Per tant, l'un tindrà l'adenina primer, la citosina segon, la guanina tercera, la timina quarta, i només hi ha quatre, i després s'iran repetint d'una manera determinada per cada un de nosaltres. Quina ajuda pot tenir el desxifrar com tenim posades les lletres, aquests 3.200 milions de lletres cada un de nosaltres? Doncs, en principi, ja s'albira, ja es veu venir una medicina individualitzada. Una medicina per cada un de nosaltres. Una medicina particular. Ja que el coneixement del genoma de cada un permetrà generar medicines que actuïn sobre gens específics, i tots els tenim diferents. O el que és el mateix, o sigui, els tenim diferents en una petita porció. O el que és el mateix, podrem subministrar també una medicació específica per cada malalt, encara que la malaltia sigui la mateixa, perquè no estarà fixada en la mateixa part de la cadena d'ADN. No obstant, ara es coneix que hi ha malalties que depenen més d'un gen. Es pensava que només eren d'un, i hi ha malalties que depenen de més d'un gen, per tant també la cosa es complica. Aquí hauríem de situar en aquests gens les malalties que parlàvem fa una estona de la encefalopatia espongiforme bovina de les vaques boges. Quan haguem desxifrat ben bé a quin gen estan ubicades, podrem curar la malaltia, cosa que ara no es pot fer. I el ser genètica, el ser dels gens, doncs encaixa perfectament amb el genoma humà. Es podran detectar i corregir de forma eficient els defectes genètics causats per diverses malalties dels humans o que la predisposen a patir-les, hasta abans de patir-les. Així es podrà transmetre cromosomes sants, cromosomes bons, es podran introduir en embrions humans per protegir-los de malalties com el Parkinson, el SIDA, la diabetis o el càncer de mama o de pròstata. D'alguna manera es podrà néixer amb un sistema immunològic reforçat. Res més, oients. Avui hem fet un repàs a dos temes de rabiosa actualitat. Espero que els hi hagi agradat. Les vaques boges i el genoma humà, que per altra banda, com hem vist, estan força lligats. Moltes gràcies per escoltar-nos, bon dia a tothom i fins d'aquí un mes.
Y todos los caminos los conducirán y todos los destinos allí se unirán.